Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Ahora mismo es una calma, pero tensa, todo el mundo pendiente del lugar y de lo que pueda ocurrir.
Doncs calma tensa. Aquesta és la situació que a hores d'ara es viu al barri de Can Deu per boca del president de l'Associació de Veïns, Pedro Olivares. 48 hores després de l'agressió contra els propietaris i un client del bar Parada, el barri intenta tornar a la normalitat. Olivares, però, creu que serà difícil perquè els fets de dissabte a la nit només són una mostra de la inseguretat creixent, diu, que viu la zona. El president dels veïns de Can Deu ha recordat que la situació comença amb l'arribada fa alguns anys de diverses famílies del barri de la Mina.
Sí, ha ido más cada día más, porque de haber, digamos, cuando empezaron una familia o dos, ahora y dos días habrá por lo menos 20, a más cada día y más pisos ocupados, que sí que se vienen, son parejas jóvenes, se vienen, revientan la puerta, tienen un niño y ya no lo pueden echar. Es decir, que yo pienso que el culpable de todo esto son los bancos que no denuncian cuando les ocupan un piso.
Els veïns van concentrar-se ahir al migdia a les portes del bar per rebutjar l'agressió i instar l'equip de govern a fer alguna cosa. Titulars del dia, Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Última adéu a la soprano Montserrat Caballé.
El tanatori de les Corts ha acollit aquest migdia el funeral en memòria de la intèrpret per on han passat familiars, amics i representants del món cultural i polític. Durant el Notícies Migdia conversarem amb Mirna Lacambra, soprano i presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell, a més, amiga íntima de Caballé.
Els sabelluts acaben 13ens al concurs de Tarragona.
Els camises verdes van descarregar el 7 de 8 i van aconseguir carregar el 3 de 9 i el 4 de 9 en folre. Els castellers de Sabadell tindran una nova oportunitat de demostrar que són colla de nou en la seva diada, que tindrà lloc diumenge a Sant Roc. La colla local estarà acompanyada pels xics de Granollers i els segals d'Osona.
Valentín, penjant la pilota. Salta Adri Cuevas, la pilota de segona línia. Li cau Antonio, prova el xut amb l'esquerra, vinga Antonio, el xut, sí! Gol, 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 gol!
Doncs no ens cansarem de sentir-ho, clar que no. Explosió d'eufòria la que es va viure ahir a la Nova Creu Alta després del gol d'Antonio Domínguez. Un gol al temps d'afegit i que donava la victòria al Sabadell, la primera casa.
L'Hotel Suís analitzarà avui aquest petit triomf dels arlequinats que van haver de remuntar un 0-2 en un contra el davant l'Espanyol B i ho faran amb el principal heroi, Antonio Domínguez, que parlarà en directe a partir de les dues.
Rebeu una salutació del Toni González, que és a les vies de so abans d'anar als serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Comencem amb la previsió del temps. Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada força inestable amb alguns ruixats que ja han caigut a primeres hores del matí i que durant les properes hores podran continuar caient en punts de la costa, però també durant la tarda entra cap a la zona de la Catalunya central i en punts del Prepirineu. En qualsevol cas, aquests hauran de ser de caràcter més aviat dèbil. Pel que fa a les temperatures, també han estat més baixes per començar el dia. També notarem com avui l'ambient tendirà a ser fresc i, a més, de cara als propers dies continuarem parlant d'aquesta inestabilitat. De fet, la nit de dimarts a dimecres espera que tinguem precipitacions intenses, sobretot cap a les comarques de Barcelona i especialment cap a les comarques de Girona. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I a aquesta hora hi ha alguna incidència al transport públic? Ens ho explica l'Eva Malús des del Transmet. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs no, en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ens ho confirmen des de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que continuen els treballs de millora a la línia R8 de Rodalies i que s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Bon dia. I pel que fa a la circulació, ara mateix trànsit tranquil i fluït al llarg de tota la xarxa viària catalana. Només cal destacar algunes retencions a la ronda litoral durant 4 quilòmetres i a circulació lenta en sentit Nus del Llobregat. 5 minuts passen de 2:15. Calma tensa que en 10 després de l'agressió dissabte a la nit als propietaris i a un client del bar Parada d'aquest barri del nord de Sabadell. Els veïns estan atemorits perquè la sensació d'inseguretat ha anat a l'alça en els últims anys per l'arribada de famílies conflictives al barri, diuen. Els fets de dissabte, però, han estat la gota que ha fet vessar el got. Per això, els veïns es van concentrar ahir a les portes del local, al carrer Portal de la Floresta, per condemnar l'agressió i demanar també més implicació municipal per capgirar la situació.
El president de l'Associació de Veïns de Can Deu, Pedro Olivares, assegura que la inseguretat ha crescut a la zona des de l'arribada de famílies procedents de la mina arran d'un conveni signat entre l'Ajuntament i la Generalitat. Olivares explica que primer n'eren dues, però que ara arriben a la vintena, viuen en pisos ocupats i, segons aquest veí, estarien relacionats amb temes de drogues.
El miedo ya existe desde hace años, porque las personas ya mayores, además de que, digamos, son... Bueno, crían en los pisos, tienen pisos llenos de hierba, de marihuana, de esa. Además, las gitanas, las mujeres, se ponen a vender aquí en medio del barrio, van dos o tres, amenazan a las viejas si no le compran, a las señoras más ancianas si no le compran, y ya hay un miedo total.
El màxim responsable de l'entitat veïnal afirma que s'han reunit en moltes ocasions amb les autoritats, tant municipals com policials, per abordar la situació, però que no s'ha arribat a cap conclusió i això ha desembocat en la situació actual. Per a Pedro Olivares, una de les possibles solucions és incrementar la presència policial a Can Deu.
De que hubiera una pareja constante aquí, porque una vez que aparecen las autoridades, ellos desaparecen. Pero claro, están aquí media hora y... A la media hora otra vez, que sería constante, una pareja constante. Digamos, la policía de barrio, sí, que nos conocen ellos a nosotros y nosotros los conocemos a ellos. Y entonces, pues, eso evitaría, pero bastante, bastante problemas de los que estamos teniendo.
Tot i això, Olivares ha denunciat que la nit dels fets la policia va arribar tard i no va poder detenir els quatre presumptes agressors perquè quan van rebre la trucada no eren prous efectius. L'equip de govern, que ahir va estar representat a la concentració pel regidor Gabriel Fernández, abordarà aquesta problemàtica avui, mateix en el marc de l'Àgora Nord, l'espai de diàleg per millorar la convivència en aquesta zona de la ciutat.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Tres membres del CDR han decidit no presentar-se aquest matí a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per recollir una acusació de desordres públics per encadenar-se a les portes del Tribunal Superior de Justícia. La fiscal els demana 2 anys i 6 mesos de presó. Per als tres activistes, anar a recollir l'escrit implicaria acceptar un delicte que consideren inexistent. A canvi, Pere, han convocat una roda de premsa a Sabadell.
Exacte, en total 14 persones van ser detingudes per aquella protesta el 23 de febrer passat. Tres d'ells eren de Sabadell, un menor, que no està inclòs al cas, un altre que avui ha anat al jutjat d'instrucció i el tercer, en Cesc, que és un dels que s'ha negat a acceptar l'acusació. Ell i els seus dos companys, en Cesc i l'Ivet, han llegit el manifest en què justifiquen la desobediència civil en un procés que consideren repressiu.
No reconeixem cap mena d'autoritat al tribunal que ens vol jutjar ni a la fiscal que ens demana l'ingrés a presó. No hem comès cap delicte i tornaríem a repetir mil i una vegades la mobilització que vam fer el passat 23F. Perquè això va de democràcia, llibertat d'expressió i antifeixisme. Avui donem la cara perquè no ens hem d'amagar de res. Assumirem fins al final les conseqüències dels nostres actes. Per això avui, quan ens han citat a la justícia espanyola, nosaltres ens hem citat a la plaça del poble.
Segons han explicat els mateixos acusats, se'ls obrirà una ordre de cerca i captura i en 1 o 2 setmanes seran detinguts per portar-los a la Ciutat de la Justícia. Allà se'ls notificarà l'obertura del judici oral. Una 50ena de persones els han donat suport en la roda de premsa d'aquest matí a la plaça Sant Roc.
Canviem radicalment de tema. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'UMIC, farà ruta pels mercats sabadellencs. Una subvenció de la Diputació de Barcelona permetrà costar aquest servei als clients de mercats municipals i també dels ambulants, atenent possibles dubtes i recollint reclamacions. L'experiència arriba després que l'any passat el servei fes itinerari pels centres cívics, on es van atendre un centenar de ciutadans. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. L'aportació de la Diputació ha permès contractar un tècnic de la Unió Catalana de Consumidors perquè atengui els sabadellencs allà on compren, als mercats. La ruta, que ha començat avui al Mercat Central, es fa coincidir amb els mercats ambulants que hi ha al voltant d'aquestes instal·lacions, tot plegat per donar a conèixer als ciutadans quins són els seus drets. Ho ha destacat la tinent d'alcalde de Promoció de la Ciutat i Comerç, Marisol Martínez.
Yo creo que hay mucha desinformación. La ciudadanía todavía no sabe que tiene un servicio como la OMIC en su ciudad, que es gratuito y que puede reclamar sobre aspectos que se considera pues que se han vulnerado sus derechos. Creo que es necesaria muchísima formación e información a la ciudadanía, más en sí que la propia reclamación, ¿no? La gente tiene que saber qué derechos tiene y cómo ejecutar y cómo hacer valer esos derechos. Y este es un buen punto.
L'any passat, l'OMIC va atendre més de 5.000 persones. Les demandes més nombroses estan relacionades amb la telefonia mòbil i amb els subministraments bàsics, com la llum i el gas.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
I avui a les 12 del migdia, el món polític i cultural del país ha donat l'últim adeu a la soprano Montserrat Caballé. El funeral de la cantant ha estat al tanatori de les Corts, on des d'ahir també hi havia ubicada la seva capella ardent. Després, les restes de Caballé seran enterrades al cementiri de Sant Andreu, on hi ha els seus pares en una cerimònia més íntima. Però la cantant tenia un vincle especial amb Sabadell, sobretot arran de la seva amistat amb la soprano sabadellenca Mirna Lacambra, amb qui volem parlar sobre Caballé. Bon dia, senyora Lacambra.
Bon dia a tothom.
Com va rebre la notícia de la defunció de Caballé?
Doncs amb un gran esglai, perquè no sabia ni que estava ingressada, perquè, en definitiva, ara estic molt ocupadíssima amb tot això de la posta en marxa de la temporada i, a més, tinc el meu marit que no està prou bé, i per tot això no sabia que se l'havien... estaven a l'Hospital de Sant Pau, no? I em telefona al RAC i em diu: senyora Lacambra, escolti, diu que s'ha mort el Montserrat Caballé. I així, pam, amb un, com una bufetada em va venir. Va ser tremendo, de poc, molt, perquè jo m'estimava molt, me l'estimo encara, naturalment, a la Montserrat, i ella m'estimava molt, també.
Fa uns mesos, de fet, totes dues van mantenir una conversa aquí a Ràdio Sabadell. Caballé reconeixia amb aquestes paraules la seva amistat.
Bueno, la misma era una persona que havíem estudiat juntes i que havíem anat endavant cada una.
Amb la senyora Kemeny, no?
Sí. Ens va ensenyar una bona tècnica.
Una bona tècnica.
I jo reconec que, amb ella sempre va haver-hi aquesta amistat profunda.
Sempre.
És veritablement d'amiga de debò.
Doncs quina era la seva relació? Perquè ja ho sentíem, van estudiar juntes, eren amigues.
Sí. A veure, en realitat vam fer la carrera musical juntes al conservatori amb tots els professors i, a més, amb la professora de cant, que era la nostra, que era només, una hongaresa meravellosa amb una tècnica estupenda i que ens va ensenyar a cantar. A cantar amb tots els etiuts, no? Aleshores, no, nosaltres vam ser molt amigues, fins que se'n va anar, a l'estranger, que va anar a Bremen i a Basilea, on es va acabar de formar, i llavors ja va retornar l'any 61 a Barcelona, que a la temporada del 62 va debutar amb l'Arabella, no? Va donar la casualitat que aquell estiu, quan va tornar dels 61, nosaltres estàvem fent una bohème que havia organitzat l'empresari del Liceu. Havia organitzat una òpera, una petita temporada d'òpera, a la plaça de Todos de les Arenes. Uh-huh. I jo me la trobo amb ella i dic: sí, és que estem fent això, estem fent la bohème. I diu que puc venir als assajos. Dic: i tant que sí. I bé, aleshores jo la vaig convidar als assajos i allà li vaig presentar el seu marit, bueno, el que seria després el seu marit.
Va fer la Celestina, eh?
Sí, la veritat és que va ser una cosa, un fetxazo, que diuen, d'aquells grans, tots dos, es van enamorar a l'instant. Va ser una cosa meravellosa, no? Uh-huh. I això, doncs, mira, 57 anys fa ara, no?
Digues. Com era Caballé a les distàncies curtes, pel que veiem, era molt propera?
Doncs sí, era molt propera, perquè tenia un cor d'or. La veritat és que el seu cor era d'or. Per això cantava tan bonic. per això cantava tan bé, per això va frasejar totes les frases boniques de les òperes, les deia amb una personalitat especial i amb un gran amor, i això la va fer famosa, a part de fer aquells filats que feia, doncs, aquells pianos meravellosos. Ha sigut una cantant meravellosa, per mi ha sigut la millor cantant del segle.
Mm-hmm. Es pot considerar, de fet, una de les últimes divas de l'òpera?
Doncs sí, perquè avui en dia van d'una altra mena de manera, no? Que també canten bé, no diem que no cantin bé, però aquesta, diguem, paraula de diva, avui en dia em sembla que ja no existeix gaire.
Mm-hmm. Es tenien, de fet, un respecte mutu, perquè Cavaller, parlant en aquesta entrevista de l'abril a Ràdio Sabadell, parlant de vostè, en reconeixia el respecte que sempre mostrava per la música i les obres dels seus autors.
El servei de la música.
El servei de la música. Sí. És que sí, és que sí. És que els cantants hem de servir a la música. Sí. Som per això.
I, a més, el respecte que tenies pels compositors, els servies, com tu deies, els deies servir, perquè ells no ho han fet per ells, ho han fet perquè sigui servit. I el servei aquest es fa procurant fer exhibir el que ells han creat. Ells són els creadors, deia, sempre.
És així, és així. En realitat, s'ha de servir la música. L'artista, el cantant, ha de servir a la música, que és el més meravellós que hi ha al món. És l'idioma universal, la música, perquè la música l'entén tothom. Tothom l'escolta i tothom l'entén. En canvi, els idiomes, doncs, a vegades molta gent no s'hi entén, no? Mm-hmm. Per tant, doncs, la música és l'art més singular que tenim els éssers humans.
Mm-hmm. Cavaller va actuar un cop a Sabadell, si no m'equivoco.
Ella va actuar, me'n recordo, sí, abans de nosaltres de fer els Amics de l'Òpera, mm-hmm. O sigui, abans que jo fes els Amics de l'Òpera, perquè en realitat vaig ser jo que ho vaig... Ella estava ufanosa i estava encantadíssima i estava feliç de que jo hagués fet els Amics de l'Òpera. Diu, això és fantàstic, diu, perquè això sí que és viure la música, treballar per la música. I estàvem, en fi, érem, ens estimàvem tant que em sembla que pensàvem el mateix. I resulta, doncs, que... En fi, sí, em sembla que va fer un concert abans de fer nosaltres els Amics de l'Òpera. Em sembla que va fer un concert que no sé si va organitzar les Joventuts Musicals o algú. Sí que ens vam trobar, que jo venia també d'actuar de no sé on, i vaig assistir a aquest concert, no? I tenim una fotografia preciosa que estic pensant a veure si demà la posen en el diari Sabadell, perquè era una fotografia tan bonica, és, en totes dues somrients i joves, naturalment, que m'agradaria que demà la posessin en el diari de Sabadell. Veurem a veure què passa.
Vostè...
Però després va actuar en el 25 aniversari dels Amics de l'Òpera. Ella va fer un concert amb la seva filla. Exacte. I aquest sí que ja el tenim molt present, a més, ja el tenim en vídeo i tenim fotos. I tenim... Uh-huh. Perquè va ser meravellós que ella ens pogués fer, diguem, un final gloriós dels 25 aniversari, no?
Vostè ha pogut visitar la Capella Ardent de Montserrat Cavaller?
Sí, hi vaig anar ahir a la tarda. Avui no hi he pogut anar perquè ja els hi vaig dir a la seva filla i a la seva neboda i al seu germà i al marit, vaja, que esclar, se'n recordava perfectament de nosaltres perquè hem estat molt, 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 moltíssimes vegades entranyablement amics, no?
Llavors
jo els hi vaig dir que avui no, segurament no podria assistir-hi perquè no tinc el meu marit massa bé i em necessita els matins.
Doncs Mirna Lacambra, presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell, gràcies per conversar amb nosaltres i recordar la figura de Montserrat Cavaller, una de les grans de l'òpera del segle XX i XXI. Una Montserrat Cavaller que també serà recordada per la seva interpretació als Jocs Olímpics de Barcelona d'aquesta cançó, juntament amb Freddie Mercury. I qui també ha parlat de la gran soprano catalana ha estat el Jordi Torrents, presentador del Parlem d'Òpera de Ràdio Sabadell. Torrents n'ha fet aquesta valoració.
Montserrat Caballé era l'última, o gairebé l'última, perquè encara en queda alguna, com ara Mirella Freni, Marilyn Horn o Teresa Berganza, d'una generació de glorioses cantants, transmissores d'una manera de cantar originada en el segle XIX i que va evolucionant al XX, arribant a la sublimació amb la gran Maria Callas. La Caballé fou una legítima successora d'aquesta, juntament amb dues altres grans sopranos, ja desaparegudes també, Leila Genser i Joan Sutherland, va contribuir més que ningú a rescatar aquelles obres oblidades del bel canto, el cant bonic, que emociona tan sols amb l'expressivitat de la veu. Aquelles òperes tan desconegudes de Bellini, de Donizetti, de Pacini. Només cal sentir-la cantar Lucrezia Borgia, Anna Bolena, Maria Estuard de Safo o la mateixa Norma per advertir que la Caballé era una fora de sèrie. La seva increïble tècnica respiratòria li permetia fer aquells eteris pianissimi i marca de la casa que els emetia enmig del silenci absolut dels teatres. Montserrat Caballé forma part d'aquell selecte grup de persones que són eternes. Dissabte va morir físicament, però el seu art sempre estarà amb nosaltres i l'hem de qualificar de generosa per tot el que ens va donar en els que estimem la música i el cant. Per això només podem dir gràcies, Montserrat, gràcies per tot.
Per cert, que Torrents dedicarà el Parlem d'Òpera d'aquesta setmana a Montserrat Caballé. S'emetrà dijous de 8 a 9 del vespre. Doncs amb aquest personal, l'homenatge de Ràdio Sabadell a la figura de Montserrat Caballé, canviem ara de tema perquè experiència agradolça, hem de dir, dels saballuts al concurs de Castells de Tarragona. Tot i la satisfacció de poder participar al certamen, els camises verdes van acabar en 13a posició. Tot plegat davant la impossibilitat de descarregar els castells de nou que van portar a la Terra Quarena Plaça. El bon inici de la competició, amb un set de 8 descarregats sense problemes, Caren es va veure enterbolit per la segona i la tercera ronda.
Després d'un intent de 3 de 9, els sabadellencs van tornar-lo a intentar, carregant-lo amb èxit, però sense completar-lo per la seva inestabilitat. El mateix va passar amb el 4 de 9 de la tercera ronda. La cap de colla, Bea Jiménez, es mostrava satisfeta malgrat les caigudes.
I, bueno, això es nota, no? Es nota que hi ha més nervi, hi ha una mica més de pressió, no? Més inexperiència, no? Però, bueno, jo crec que la caiguda del 3-0 és com més evident que era el primer 3-0 que portàvem en guanyar plaça i s'ha notat més, però el 4 hem estat a 5 segons de descarregar-los perquè la canalla estava fora, sisenes estaven a esquena de quintes i ha sigut una qüestió gairebé de mala sort.
Malgrat tot, la d'aquest any ha estat la millor participació de les 6 que els castellers de Sabadell han fet al concurs de Tarragona. Així ho ha destacat Jiménez.
Aquesta jornada del concurs, diguem-ne, si ens quedem al marge de la normativa d'enguany, que només comptabilitza un castell carregat, però si ens quedem al marge d'això, és la nostra millor actuació al concurs. És el primer any que podem portar dos castells de nou, els dos s'han quedat només encarregats, ens hauria agradat descarregar-los, evidentment, però la reacció i l'actitud de la colla, el que em dona molta esperança, estic molt orgullosa del comportament de la colla avui a plaça i de les ganes que teníem de fer castells.
Finalment, els saballuts han aconseguit 2.845 punts per darrere dels castellers de Sant Cugat. La revàlida serà la setmana que ve a plaça Sant Roc, a casa, durant la diada dels castellers de Sabadell d'aquesta temporada.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Taxi Sabadell. Et traslladem a l'aeroport amb màxima puntualitat, confort i seguretat i et recollim, i així evites cues. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Informacions més enllà de Sabadell, a falta de 5 minuts per les dues. L'exconseller Jordi Turull retreu al jutge Pablo Llarena que l'hagués empresonat abans de sotmetre's al segon debat d'investidura. Així es desprèn de les gravacions que difós al matí de Catalunya Ràdio de les declaracions de Turull el 18 d'abril passat. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. S'han fet públiques hores abans que l'exconseller hagi arribat al Tribunal Superior de Justícia per declarar com a investigat per cedir patrimoni a la seva dona abans del 1-O. Sobre aquesta acusació, Turull assegura que va transferir-li part del seu patrimoni per problemes de salut, ja que pateix apnea de la son. També hi ha estat citada la seva dona Blanca Braguard pel mateix de fets.
El jutge manté la prohibició a la membre del CDR, Tamara Carrasco, de sortir de Viladecans.
El jutge que investiga l'activista Tamara Carrasco ha decidit mantenir-li la prohibició de sortir del seu poble, Viladecans, perquè els CDR segueixen en actiu. Per la seva banda, l'advocat de Carrasco, Benet Sarelles, ha instat el jutge a concretar quins delictes se li atribueixen a l'activista, els quals encara no estan definits 6 mesos després que s'iniciés l'investigació.
L'Audiència Provincial de Madrid absolta el doctor Eduardo Vela, principal investigat pel cas dels nadons robats l'any 1969.
En la sentència, el tribunal considera Eduardo Vela culpable dels delictes de detenció il·legal, suposició de part i falsedat documental, però l'absolen en entendre que estan prescrits. Vela, de 85 anys, era ginecòleg i director de la Clínica Sant Ramon de Madrid, que es considera el centre de la trama de tràfic de nens sostrets just després del part.
I un informe de les Nacions Unides reclama canvis ràpids i sense precedents per frenar l'escalfament global.
Un informe elaborat per un grup de científics demana limitar l'augment de la temperatura global a 1,5 graus per evitar, diuen, situacions irreversibles pel clima. Els governs d'arreu del món avaluaran l'informe durant la pròxima conferència internacional que se celebrarà a Polònia aquest desembre.
I al Brasil serà necessària una segona volta de les eleccions presidencials.
Tot plegat després que cap dels candidats hagi superat el 50% necessari en primera volta. L'ultradretà Jair Bolsonaro s'ha imposat clarament amb un 46% dels vots. Ara s'enfrontaran segona volta el pròxim 28 d'octubre al socialista Fernando Haddad, que ha tingut un suport de poc més del 29%.
Recta final de Notícies Migdia.
La contraportada.
Èxit públic durant la primera edició de Sabadell Negre. Les organitzadores s'han mostrat molt contentes per les xifres d'ocupació. Totes les activitats programades entre divendres tarda i al llarg del dia de dissabte han gaudit d'unes bones xifres de públic, rondant les 40 persones a totes les taules rodones. A més, no han sigut les úniques bones xifres.
Les organitzadores han destacat la col·laboració de part de tots els comerciants del carrer i el consistori per la sessió del Museu d'Història. A més, les activitats al carrer, com la signatura de llibres i el joc de pistes del carrer Sant Antoni, també han funcionat i han obtingut una gran resposta dels i les lectores sabadellenques. Mònica Baraut, una de les dames del CRIM, organitzadores del certamen, apunta algunes de les claus de l'èxit.
Evidentment estem molt contentes. La clau de l'èxit segurament haurem de mirar el què, però ahir ho dèiem, no?, que és un festival que l'hem fet des dels lectors i pels lectors. I jo penso que aquest ha sigut l'èxit, perquè realment el públic que ha vingut era un públic lector, és un públic que a sobre ha preguntat, perquè a vegades segons a quins llocs vas queda molt limitat, i per tant hi ha hagut molta proximitat, penso, entre el lector i l'escriptor. Potser l'espai també ho afavoria, no?
Les dames del CRIM i la Llar ja pensen en implicar tot el carrer per tornar a fer una segona edició de Sabadell Negre l'any que ve, un segon CRIM literari que podria tornar a incorporar el padrí del Club de Lectura i del festival, el saxofonista noir Dani Nello.
Marxem. Fins aquí el notícies migdia d'aquest dilluns 8 d'octubre. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora Ràdio Sabadell.fm. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo i aquesta victòria, la primera a la nova Creu Alta del Centre d'Esports Sabadell. Que vagi bé, adéu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.